Informatiu Matí, amb José Luis Galindo.
Per primera vegada a les Balears s'ha detectat la presència de la droga pols de mona. Ho ha constatat el laboratori de toxicologia de Son Espases després de realitzar unes proves a un pacient. Suposa la confirmació de la presència d'aquesta nova droga sintètica a les illes, amb el perill que això suposa, ja que els experts adverteixen que és especialment perillosa per la falsa sensació de seguretat i el seu gran poder d'addicció. La Policia Nacional explica que aquest tipus de droga se sol consumir més en zones turístiques i de festa, però val a dir que en el que duim d'any, i només a Palma, ja han desmantellat més de 180 punts de venda de droga. Titular, 6 veïnats d'un edifici de la platja de Palma varen haver de ser rescatats i cap vespre després de quedar atrapats al terrat a causa d'un incendi. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia, no varen tenir temps de sortir al carrer i tots varen haver de ser atesos per intoxicació lleu de fum.
Els socorristes de Calvià denuncien que es vulnera el seu dret a fer vaga després que s'hagin fixat uns serveis mínims del 100% per a la convocatòria d'avui.
Demanen ampliar el servei de socorrisme a tots els mesos en què hi ha explotació comercial de les platges i actualitzar les torres de vigilància, entre d'altres peticions.
Avui també protestarà l'associació Rals Marines per reclamar actuacions que evitin la contaminació del moll del port de Pollença.
Amb el lema "Volem tornar a nedar a un moll", denuncien els constants vessaments d'aigües residuals i l'accés del trànsit marítim.
El projecte de l'urbanització de Lutxa de Sa Pedruscada continua tot i estar als tribunals.
Endesa ha d'acabar la dotació de serveis perquè es pugui tramitar la llicència d'edificació i l'Ajuntament de Capdepera aclareix que les deficiències detectades ja s'han corregit mentre alguns veïnats denuncien que el projecte és il·legal.
Montuïri viu avui una de les jornades més especials de les festes de Sant Bartomeu.
Els cossiers tornaran a sortir a les 6 i mitja de l'hora baixa i al vespre la festa continuarà a partir de les 12 i mitja amb les tradicionals rodalles a la plaça Major i la Revetlla es dau.
I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. El davanter polonès Adam Butsa ja és a Mallorca i, si no ha res de nou, es convertirà en el desafitxatge d'un Real Mallorca que apura la preparació del partit que jugaran demà al nou Los Cármenes, sent conscients dels negatius marcadors registrats per dos rivals directes en la lluita per l'ascens, com són Oviedo i Girona, en aquest inici de campionat.
I pel que fa al temps, avui serà una jornada tranquil·la. Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia. Avui esperam un temps tranquil, pràcticament a totes les illes, amb el cel gairebé destapat, especialment a punts de Menorca, també al nord de Mallorca. Tindrem el cel clar pràcticament tota la jornada. En canvi, a punts d'Eivissa i Formentera, sud de Mallorca, poden tenir qualque núvol més, el cel una mica més variable, sobretot aquestes primeres hores. No ha de passar d'aquí, avui no esperam precipitacions. El vent bufarà durant tota la jornada de component est, amb una mica de brisa, d'embat, molt fluix, i la situació a la mà estarà dominada per molt de redols de maror, amb ones al voltant d'un metre d'altura, sobretot en aquells llocs exposats al vent de component est. A recer del vent de l'est, la situació serà tranquil·la, tindrem mar arrissada i també qualque redol amb marejol. La temperatura avui puja una mica, sobretot a punts del ponent de Mallorca. Aquí tindrem temperatures entre els 34 i 35 graus. A punts del ponent d'Eivissa arribarem també a 33-34 graus i també al ponent de Menorca ens enfilarem per damunt dels 32 graus. Però a les bandes de costa la temperatura serà una mica més baixa, això sí, en la humitat relativa bastant elevada. Tindrem temperatures entre els 30 i 31 graus. La setmana començarà amb un augment de la pols en suspensió i també amb un augment de la temperatura. Per demà dilluns esperem sobretot el cel bastant enterbolit i, a més, en qualque precipitació, qualque tronada, a punts d'Eivissa, de Formentera i també sobretot del ponent de Mallorca, en la temperatura ja una mica més alta. Demà serà un dia de molta basca a tot l'arxipèlag.
Gràcies, Xesca, que són les 8 i 4 minuts. Ivan López, el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
A El laboratori de toxicologia i farmacologia clínica de Son Espases ha detectat per primera vegada la presència a les illes de pols de mona. Això és una droga de disseny associada a entorns d'oci nocturn. Els especialistes adverteixen de la seva perillositat no només perquè és molt addictiva, sinó també perquè crea una falsa sensació de seguretat als consumidors.
Això es relaciona amb potencials conductes de risc. Es tracta d'una droga, com dèiem, de disseny nova, de la família de les catinones, i explica el seu origen Bernadí Barceló, que és el responsable del laboratori de toxicologia de Son Espases.
Totes són derivades d'un compost químic extret d'una planta d'Aràbia, que ja es fa la síntesi a nivell de laboratoris clandestins, i per això es diuen catinones, perquè procedeixen d'una planta que s'anomena Cata edulis, i ara, precisament, acaben de detectar una d'aquestes substàncies.
Son Espases és un dels pocs hospitals espanyols amb tecnologia prou sofisticada per permetre la detecció de la droga. La informació s'envia a la xarxa de vigilància de salut pública nacional i internacional.
Som dels poquíssims laboratoris que tenim la capacitat de fer una detecció molt important. Juntant l'activitat assistencial, tant de la part farmacològica com de la part de drogues, estem parlant de que estem processant 130.000 determinacions any, corresponent a 30.000 pacients.
La policia diu que les drogues més consumides a les illes continuen sent la xix, la marihuana, la cocaïna i, en un grau més baix, l'heroïna. Però en contextos turístics i de l'oci nocturn, la cosa canvia. José Ángel Fresneda, portaveu de la Policia Nacional.
Tusi, MDMA, ketamina estan com muy en moda, más allá de que son en puntos concretos de ocio, zonas de mucha afluencia de gente joven, que en el paseo marítimo, por ejemplo, hay mucha afluencia de gente, en Can Bastilla también, en el Arenal, en Magaluf, entonces son zonas como muy propensas a este menudeo.
La policia ha aconseguit desmantellar a Palma més de 180 punts de venda des de gener.
Este último año hemos hecho 6 operaciones de gran importancia en el poblado de Sombaña. Se han desarticulado más de 180 puntos de venta solo en Palma por parte de la Policía Nacional.
La policia investiga també denúncies anònimes i ciutadanes confidencials sobre aquest tràfic de drogues que arriben al correu electrònic antidroga@policia.es.
I ja que parlant de drogues, la Guàrdia Civil ha detingut 140 persones per delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Eivissa des de l'inici de la temporada d'estiu, és a dir, des de l'1 de juny. Els dispositius s'han centrat especialment en la persecució de la banda d'estupefaents al detall i han participat també policies locals de diferents municipis i efectius del grup de reserva i seguretat de la Guàrdia Civil.
Per exemple, la setmana passada es va detenir una persona a Sant Antoni després d'una persecució viària a l'interior del vehicle perseguit. Els agents hi van trobar finalment òxid nitrós. A Santa Eulària, una altra persona va ser detinguda amb diferents substàncies estupefaents, entre les quals la droga anomenada Tusi. Presumptament es dedicava a la venda de ketamina. A més, durant aquest estiu s'han detingut diversos membres fugats d'una organització criminal relacionada amb una investigació de l'any passat en què es varen intervenir més de 1.500 quilos de cocaïna.
Gran ensurt a Serenà, a la Palma, a causa d'un incendi en un edifici del carrer Trasimer que ha deixat un balanç de 6 persones intoxicades per fum de caràcter lleu. Són els veïnats que no van tenir temps de sortir al carrer i que van quedar atrapats al terrat fins que els bombers varen aconseguir extingir l'incendi. Les flames es varen iniciar ahir, poc abans de les 7 del capvespre.
La densa fumarada va obligar a tallar el carrer mentre els serveis d'emergència actuaven. De fet, la columna de fum negra va ser visible des de la platja i va atreure un nombrós grup de curiosos. Segons han informat fonts municipals i policials, el foc es va originar en un pati interior situat a la planta baixa de l'edifici i es va anar estenent per tot l'immoble. En l'operatiu d'emergències participaren efectius de la policia local, també de la nacional, i ambulàncies del 061. Ara s'ha de comprovar l'estat del pis afectat per avaluar-ne els danys i determinar la causa real del foc.
8 i gairebé 10 minuts, el sector del xàrter nàutic a Eivissa és pessimista pel que fa a l'actual temporada. Asseguren que pateixen problemes estructurals i que només els podrien resoldre amb la remodelació prevista del port d'Eivissa. Ivonne Aranyo.
Per tercer any seguit, el lloguer nàutic té unes xifres fluixes. La caiguda de reserves oscil·la entre el 5 i el 20% segons les empreses. Una reculada després del boom que va viure el sector en els anys posteriors a la pandèmia. És Marc Torres, vicepresident de l'Associació Nàutica Pitiusa.
El producte de xàrter va funcionar molt bé durant els anys 20, 21 i 22. I el 23, què va passar? Va haver-hi molta gent que es va apuntar i ara mateix l'oferta supera molt a la demanda.
La manca d'amarraments ha convertit a Eivissa en una destinació nàutica molt cara. El perfil de classe mitjana ha deixat de venir i qui ve ho fa pocs dies. Els preus també perjudiquen el client local.
El tema de l'amarrament és un problema estructural de la nàutica d'Eivissa perquè no hi ha, és molt difícil accedir a ells i això fa, evidentment, per un tema d'oferta i demanda que sigui molt car. Estem pagant molt més del que havíem pagat. El navegant local cada vegada té més difícil accedir perquè, evidentment, és molt més car.
La patronal reclama que en la reforma prevista del port de Vila hi hagi un moll especial per a xàrters i una marina seca que permeti abaixar els preus dels amarraments.
Caladó, el terme de Santanyí, és una de les principals zones hoteleres del migjorn de Mallorca. Aquests dies freguen gairebé la plena ocupació. L'associació hotelera d'aquesta zona de Caladó dona xifres i diu que durant el mes d'agost ha tingut una ocupació hotelera del 92%. Això sí, amb dies pic per damunt del 97% i inclús el 100%.
Més enllà d'aquestes xifres, l'alta ocupació es nota a peu de carrer. Piscines i platges plenes i molt d'ambient per tot arreu. Els hotelers es mostren satisfets. Kurt Nolden és el director de l'hotel Equis Petit Resort.
Gracias a Dios, o sea que tenemos una ocupación muy alta, lineal bastante. Hay ciertos puntos de pequeños bajones, pero en general está funcionando muy bien. Destrozamos el 97-98, incluso muchos días 100%.
Expliquen els empresaris de Caladó que ara tenen molt de turisme familiar fins a final de les vacacions i que després vendrà més gent gran i parella. Sobretot hi ha turistes britànics, també alemanys, que representen al voltant del 80% de les pernoctacions, tot i que també hi ha neerlandesos i francesos, també altres nacionalitats com italians, nord-americans, coreans i fins i tot qualque mallorquí.
Conocía la zona, soy mallorquina, vivimos en Palma y hemos venido a pasar el fin de semana y maravilloso.
Very good location. Es un muy buen lloc, la piscina está molt bé, really enjoyed the stay, we'll definitely return.
Caladó té poc més de 4.000 habitants i disposa de 14.000 places hoteleres.
El grup de Més per Mallorca, el Consell, ha anunciat una bateria de preguntes al govern de PP i Vots respecte del desplegament del pla d'intervenció en àmbits turístics que la mateixa formació d'Esquerra va impulsar en l'anterior legislatura.
Concretament, i entre d'altres, vol saber els plans d'ordenació elaborats pels ajuntaments, els de rehabilitació turística integral, les declaracions fetes d'interès autonòmic i turístic, els projectes de millora paisatgística i els plans especials d'ordenació dels accessos a les platges. Totes qüestions plantejades en el PIAT. Catalina Ina és per allò portaveu de la formació.
Fa 6 anys que Mallorca té un PIAT i, mentrestant, la massificació turística no ha fet més que créixer. Per això, Més posa el Consell davant el mirall i demana què han fet realment per aplicar-lo. Ja no valen excuses si el Partit Popular diu que vol combatre la massificació, que comenci per complir les normes que ja té aprovades.
Per cert, dimecres que ve, l'entitat Brunzit organitzarà el darrer dels sopars a la Llesca d'estiu a Palma, al Passeig del Born, una iniciativa per reivindicar els espais de ciutat pels residents i manifestar-se contra la massificació turística. No hi haurà taules ni cadires, ja que, davant anteriors negatives de l'Ajuntament a utilitzar aquest espai, han optat directament per demanar el permís de la concentració a la delegació del govern.
Brunzit critica que l'Ajuntament denegui, diu, sistemàticament l'ús públic de determinats espais de la ciutat, ja sigui el Born o la plaça de Cort, per fer-hi actes com el que convoca amb el sopars a la Llesca. Fa unes setmanes el consistori va denegar, recorda, el permís per a la plaça de Cort, tot i haver estat sol·licitat en temps i forma, diu Joan Llopis, portaveu de Brunzit.
Ens hem vist obligades a no poder demanar un permís d'ús amb taules i cadires, però sí una concentració que estan fent ús d'una altra via administrativa per trobar-nos. A partir d'ahir, que la gent sigui tot lo creativa que vulgui per reivindicar la recuperació d'un espai tan, tan emblemàtic i nostre com és el Passeig d'Esbons.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
8 i 15 minuts, els socorristes de Calvià denuncien la vulneració del seu dret a vaga després que s'hagin fixat uns serveis mínims del 100% per la convocatòria d'avui diumenge. Tot i així, han pogut parlar amb ells i cercaran alternatives al llarg del dia per mostrar les seves reivindicacions. Entre aquestes hi ha la instal·lació de torres de vigilància que compleixin la normativa de prevenció de riscos laborals, garantir l'accessibilitat al bany a les persones amb mobilitat reduïda i ampliar el servei de socorrisme tots els mesos en què hi ha explotació comercial de les platges.
Diuen els socorristes que només 11 de les 30 zones de bany calvianeres disposen de servei de socorrisme, una situació que asseguren és de risc, ja que 5 dels 7 ofegaments registrats l'any passat es van produir a platges no vigilades a fora de l'horari de cobertura de socorristes. Ariel Gauna és el representant dels socorristes de Calvià.
L'Ajuntamiento ahí ha metido la pata fuerte porque las torres han gastado dinero público en torres que ya son obsoletas y no cumplen con la ley de riesgos laborales. Cuando tocamos el tema de la excepción de temporada, que es lo que a nosotros más nos interesa, y no, el Ayuntamiento no tiene voluntad política de hacerlo en este momento y no lo vamos a hacer.
L'Ajuntament de Calvià no ha volgut posicionar-se públicament sobre el conflicte, les reivindicacions laborals dels socorristes, més enllà d'un comunicat enviat dimarts passat en què qualificava aquests professionals d'irresponsables després de la darrera reunió entre les dues parts, que va ser tensa, diuen, i va acabar amb crits. De fet, els socorristes denuncien que el consistori calvianer ni tan sols es va presentar a la reunió al Tribunal de Mediació en què s'havia d'intentar arribar a un acord per desconvocar la vaga.
Lamentablemente, la postura del ayuntamiento fue enfrentar a un colectivo de trabajadores que lo único que reclama son mejoras que van a brindar un mejor servicio a la comunidad y van a establecer mejores condiciones de trabajo para nosotros. No entiendo por qué la postura del ayuntamiento, la política viene a favorecer mejoras para la sociedad, se pone en una postura donde yo no quiero, parecemos un niño pequeño, no quiero, no te lo doy y así me quedo.
Els socorristes de Calvià també han anunciat que mantindran les mobilitzacions i que convocaran noves jornades de vaga els mesos de setembre i octubre. L'empresa adjudicatària del servei MarSafe Mallorca no ha volgut fer declaracions a IB3 Ràdio.
I el sindicat UGT ha considerat absolutament abusius i desproporcionats els serveis mínims fixats per l'Ajuntament de Palma, en aquest cas, durant la vaga en la canera de Sonreus, convocada per aquest dilluns a les 2 del migdia.
Diu que estudia la impugnació d'aquesta resolució perquè suposa imposar una cobertura del 100% de la plantilla en diversos torns i activitats. Amb tot el sindicat reitera la seva disposició al diàleg, diu, com a única via possible per desbloquejar la situació i negociar les demandes de la plantilla de la canera, que inclou un augment de sou.
Seguim en clau laboral i ara vos explicam que el darrer any els treballadors de Balears han realitzat 58.400 hores extres sense pagar, segons els càlculs realitzats pel sindicat Comissions Obreres a partir de l'enquesta de població activa. Una xifra que representa el 47% de les hores extres totals realitzades. Els sectors que acumulen més hores extres sense pagar són les activitats sanitàries i de serveis socials, el comerç i l'educació.
Només aquests tres sectors concentren, de fet, més de la meitat de les hores extres. N'explica, de fet, les causes José Luis García, que és el secretari general de Comissions.
Quan parlem de sanitat i serveis socials, estem parlant del sector de les cures. Moltes vegades està molt poc regulat perquè no hem de pensar només en lo que és la part pública, sinó que també hi ha una part privada, hi ha una part d'ajuda a domicili, hi ha una part d'atenció a les persones, també el comerç, evidentment, i educació. Totes aquestes empreses que se dediquen a l'educació privada, que són les que acumulen.
Fa 7 anys el govern central va aprovar el registre horari obligatori per mirar d'acabar amb les hores extres, fet que no ha passat, entre d'altres causes per la facilitat que diuen tenen les empreses de manipular el registre. Eric José Monreal, catedràtic de dret laboral, destaca que la normativa va néixer amb moltes mancances i que va respondre a dinàmiques electoralistes.
Deja en el aire un montón de puntos, como por ejemplo distinguir que si hay que registrar el tiempo de trabajo efectivo o un tiempo que no es de trabajo, cómo se registra la jornada de los trabajadores sujetos a un régimen de distribución irregular de la jornada, hay que registrar también las pausas, los descansos, etcétera, todos esos extremos quedaron en el aire.
Una directiva europea marca que tots els estats han d'adaptar un registre que sigui objectiu i fiable per quantificar els horaris, la qual cosa no reflecteix l'actual normativa. El Ministeri de Treball ja fa temps que vol modificar-ho per pal·liar la situació, però no disposa de moment de suport suficient al Congrés. Una reforma del registre horari que tant els sindicats com els experts consultats defensen.
És una reivindicació que feim a l'agent social a fi i comptes de que el control de veres sigui efectiu. Per tant, benvinguda sigui la mesura si el govern és capaç de tirar-ho endavant.
Establecer un sistema legal, fiable i objetivo para que las empresas cumplan con su obligación de registrar la jornada. Es decir, esto se tiene que hacer, pero se tiene que hacer bien. Y para hacerlo bien hay que trabajar mucho. Hay que confrontar nuestros artículos 34 y 35 pues con la directiva comunitaria y eso algo que por ahora el gobierno está obviando.
Més enllà del registre horari, coincideixen els experts en que la regulació legal de la jornada laboral a l'Estatut dels Treballadors és confusa i, per tant, difícil és determinar quan un treballador ha fet més hores del que li toca. També qüestionen que sigui necessari fer tantes hores extra i denuncien que es fa un abús de la figura de la força major per justificar aquesta feina afegida.
Més coses. La recuperació i conservació del moll del Port de Pollença és la raó de ser de la mobilització convocada avui per l'associació Arrels Marines. Amb el lema Volem tornar a nedar en un moll, la iniciativa pretén posar de manifest la degradació ambiental que pateix la costa i reclamar solucions urgents a les administracions. El principal, un pla director de clavegueram que eviti la contaminació de la mar.
La preocupació pel litoral moller se basa en un fet, segons Arrels. Els veïnats l'han deixat de freqüentar per la mala qualitat de l'aigua provocada pels vessaments d'aigües residuals constants i l'excés de trànsit marítim que suposa un perill per als banyistes. I per demostrar la seva teoria, diuen, han fet una enquesta.
La gola em sent més ampla, podria un poc més allò.
La cara, l'aigua està ben neta i normalment els de mitja anem allà.
Perquè l'aigua aquí està molt caliente, no està limpia. La veritat que no da gusto nadar acá en el puerto.
Però aquí ara hi ha molt de turistes i molta de gent. No hi ha la tranquil·litat que tindria que haver.
Jo visc en un moll, som mollera de tota la vida i aquí no paren nedar.
Perquè aquí en un moll fa oll i no es pot nedar, no?
Ja us sentiu, la queixa de la brutícia és una constant i els organitzadors de la protesta reclamen un pla director de clavegueram.
I l'Ajuntament de Pollença exposa que ja s'ha adjudicat el contracte d'aquest pla amb un pressupost que supera els 700.000 euros anuals i permetrà, diu, identificar les necessitats, prioritzar les actuacions i digitalitzar les instal·lacions de clavegueram. Martí Marc, Batlle de Pollença.
Com un diagnòstic per entendre molt el clavegueram de mort, que hi ha zones que estan correctes, zones no estan tant, però en plan d'intervenció específiques quan hi ha un problema, però també hem de fer un pla integral que realment doni resposta a les problemàtiques que hi ha al respecte, que a vegades són vessaments, que a vegades són incontrolats, a vegades en funció de quan hi ha qualque tap o quan hi ha una moguda forta.
Diu el Batlle de Pollença que un dels temes que el preocupen més és el del fons de jocs il·legals. Apunta que es comptabilitzen més de 400 barques cada estiu a la badia pollencina i que suposen un focus de contaminació de les aigües del moll. De fet, s'han mantingut diverses reunions, assegura amb la Conselleria de la Mar, i es fa feina per crear un camp de boes ecològiques.
Estan pendent que durant aquesta legislatura, com a mínim, el projecte bàsic i executiu pugui estar aprovat i després s'ha de licitar, s'ha de gestionar i, per tant, que s'està enredant més de lo que tocava, segurament sí. I has de tenir en compte que el tema de la gestió de la mà, per dir-ho d'alguna manera, hi ha competències estatals, econòmics i insulars, bàsicament, qualcuna de l'Ajuntament, però quasi residual en aquest sentit.
La convocatòria d'arrels marines al port de Pollença és a les 10 a la platja del Passeig Vora-Mà.
I un apunt més abans de fer una petita pausa i anar amb la informació estatal internacional, perquè a partir d'avui s'aixeca la mitja veda de caça a Mallorca per a la tórtora salvatge, el tudó, la llebre i la guàdlera, segons ha informat el Consell de Mallorca. És el segon any fora de la moratòria europea que prohibia la caça de la tórtora salvatge, de la qual es podran abatre fins a 2.000 exemplars. També es podrà caçar la guàdlera després que Mallorca hagi aconseguit eludir la prohibició europea gràcies a un recompte propi i local de la població de l'espècie a l'illa.
Pel que fa al tudó o colom salvatge, la caça començarà dia 2 de setembre, per tercer any consecutiu es manté com a espècie d'emergència cinegètica perquè es considera que n'hi ha massa i fa mal als cultius. Quant a la llebre, es podrà caçar amb cans i falcons amb un màxim de 2 peces per caçador i dia. Amb escopeta només se'n podrà caçar una per caçador i dia, concretament avui.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai. Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fong la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles, Govern de les Illes Balears.
Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
Fora de les illes, la gestió de la crisi migratòria a Ceuta continua sent complicada per les autoritats i també per les persones migrants.
Y cuando quieres a dormir, hay lluvia, todo ropa de él, mojado, no hay ducha. Y cuando quieres entrar con el mar para limpiar sus cosas, y viene la militar, me dice, fuera del mar.
Així explicava aquest dissabte un dels immigrants la seva peripècia personal a la ciutat autònoma. Ha estat en una jornada en què hem sabut que el Marroc ha demanat a Espanya que repatri tant els migrants supervivents com els ofegats al pas del Tarajal fa 3 setmanes.
Les autoritats marroquines, per cert, han advertit que el seu país no podrà prevenir de manera eficaç la migració, diu, mentre Espanya continua acceptant los sosté a través de campanyes que animen els joves a intentar el viatge. A més, ha insistit en parlar sobre el futur de Ceuta i Melilla, territoris que reclama Seus. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol s'ha dit que d'això ni parlar-ne, que no hi ha res a discutir sobre la sobirania d'aquests territoris.
En un altre ordre de coses, el Ministeri de Sanitat ha convocat les comunitats autònomes a una reunió urgent per abordar el subministrament de vacunes a Ceuta. També aquest dilluns està previst que el secretari d'Estat de Sanitat visiti la ciutat autònoma per analitzar la situació i la denúncia dels professionals per la pressió assistencial dels migrants.
I encara hi haurà també demà una altra visita d'un membre del govern de Pedro Sánchez, serà el ministre d'Economia Carlos Cuerpo, visitarà Ceuta per mirar de determinar mesures que ajudin a reactivar l'activitat econòmica de les empreses que diuen han vist perjudicat el seu negoci per la crisi migratòria. En les darreres hores s'han conegut a més que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP, mesura cautelaríssima, de forçar la compareixença urgent dels ministres de l'Interior, Defensa i Afers Exteriors al Senat, això, lògicament, per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
Més coses, els serveis d'extinció d'incendis continuen treballant durant la matinada d'aquest diumenge, han seguit per intentar estabilitzar l'incendi a Segorbe, Castelló.
Allà el foc hi manté el nombre d'hectàrees calcinades en 630.
Són les 8:30, repassam ara els principals titulars. Per primera vegada a les Balears s'ha detectat la presència de la droga sintètica anomenada pols de mona. Els experts adverteixen que és especialment perillosa per la falsa sensació de seguretat i el seu gran poder d'addicció. Més titulars, 6 veïnats d'un edifici de la platja de Palma varen haver de ser rescatats ahir cap vespre després de quedar atrapats al terrat a causa d'un incendi.
No varen tenir temps de sortir al carrer i tots varen haver de ser atesos per intoxicació lleu pel fum.
Els socorristes de Calvià denuncien que es vulnera el seu dret a fer vaga després que s'hagin fixat uns serveis mínims del 100% per a la convocatòria d'avui.
Demanen ampliar el servei de socorrisme tots els mesos en què hi ha explotació comercial de les platges i actualitzar les torres de vigilància, entre d'altres peticions.
Avui també protestarà l'associació Arrels Marines per reclamar actuacions que evitin la contaminació del moll del port de Pollença.
Amb el lema volem tornar a nedar a un moll denunciant els constants vessaments d'aigües residuals i l'accés del trànsit marítim.
El projecte de l'urbanització de l'Utxa de Sa Pedruscada continua tot i estar al tribunal.
Endesa ha d'acabar la dotació de serveis perquè es pugui tramitar la llicència d'edificació. L'Ajuntament de Capdepera aclareix que les deficiències detectades ja s'han corregit, mentre alguns veïnats denuncien que el projecte, diuen, és il·legal.
Montuïri viu avui una de les jornades més especials de les festes de Sant Bartomeu.
Els cossiers tornaran a sortir a les 6:30 de l'hora baixa i a la nit la festa continuarà a partir de les 12:30 amb les tradicionals rodelles a la plaça Major i la revetlla es dau.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Temps ara del resum de premsa amb els titulars i fotografies de portada dels diaris. Llegim al Menorca. Asome xifra en 40.000 les places de lloguer il·legal que s'aturen l'illa. La patronal hotelera demana supeditar les noves llicències a que es donin de baixa en la mateixa quantitat allotjaments pirata. I en cita el president Sebastià Triay, diu abans que augmentar l'oferta turística de Menorca fa falta ordenar-la.
Més de la primera pàgina del diari menorquí d'aquest diumenge, que ve il·lustrada amb una fotografia de l'Arenal de Son Saures, Mercadal, per dir que la calor recorda l'aigua de la mà, desplaça peixos i amenaça la posidònia, espècies com la llagosta, han alterat el seu comportament mentre creix la mortalitat en coralls, diu, i encara quant a les festes locals hi fa ressò a la portada del pregó de les festes de Sant Bartomeu de Ferreries a càrrec del rector Joan Febrer.
El diari d'Eivissa també obre en clau turística, exposa que el Consell i els hotelers coincideixen en que el turisme familiar no perilla per l'increment del de Lutsa. El director insular de turisme, Joan Miquel Costa, xifra en un 25% el pas de visitants que venen en família i explica que Eivissa no és competitiva davant d'altres destinacions més assequibles, motiu pel qual els esforços se centren en atreure les famílies que es poden permetre els preus de l'illa.
A tot això, de segon titular, llegim que la patrona hotelera eivissenca dona suport a l'edificació en àrees de transició per pal·liar la falta d'habitatge i reclama més que les llicències d'obres s'atorguin en 3 mesos. El diari eivissenc, la foto de portades de la movida, la festa nit a Sant Antoni, durant les celebracions de les festes de Sant Bartomeu.
Quant al periòdico, el seu títol principal és per una notícia que ja vos avançàrem ahir a Vietres en Ràdio, el de la detenció de 140 persones, narcos, diu aquest diari eivissenc, per part de la Guàrdia Civil en la seva campanya d'estiu contra el tràfic de drogues.
Secundàriament se'ns informa d'un tema que ara veurem és l'obertura del diari mallorquí també del grup Serra, l'última hora, i que nosaltres que un de cada 4 ciutadans de les Balears compra habitatge a una altra comunitat autònoma. I també, i aquesta és la notícia destacada de l'edició digital del periòdico d'en que la Figuereta, la Eivissa, està buida de ple a l'agost. El titular ha anunciat així també una restauradora d'aquesta zona turística que argumenta que els preus han fet que la gent no hi vagi.
Fem el vot a Mallorca en l'última hora, com hem anticipat, quantifica l'èxode de població que aposta per anar a viure fora de les illes per l'encariment de l'habitatge aquí. Diu, fins a 716 residents adquiriren immobles a la península el primer trimestre de l'any. Els preus hi arriben a ser un 60% més baix, això s'explica.
Les illes segueixen en el punt de mira del gran capital hoteler amb Mallorca aglutinant algunes de les operacions d'inversió hotelera més rellevants de l'any. És una altra informació destacada de l'última hora a la seva portada. Comparteix protagonisme amb l'abans d'entrevista al president de CAEP Restauració que deixa dit que arrisca el sector caigui en mans estrangeres.
La foto de portada d'aquest diari és per una multitud expectant a l'Arenal de Llucmajor per l'incendi a un edifici del qual vos hem informat a l'informatiu. Alarma serenal per un incendi és la frase destacada que acompanya la imatge. I el diari de Mallorca, sobre el mateix tema, la fotografia és d'un grup de veïnats refugiats del foc i el fum al terrat. El titular, sense complicacions, diu incendi en un edifici de Serenal.
El tema de primera pàgina del Diario de Mallorca és pel negoci del tractament de residus a Mallorca. La intervenció del Consell denuncia ara els beneficis estratosfèrics de Tirme. L'adverbi de temps ara no es en va perquè el subtítol llegim que el concessionari ha mostrat la seva sorpresa davant d'aquest pronunciament. Diu que les tarifes es calculen de la mateixa manera des de fa 30 anys i que cada any, a més, es revisa la fórmula amb informes tècnics i econòmics abans d'aprovar-la.
I ara ràpidament fem un cop d'ull als diaris de fora de les illes. El tema de Ceuta i la migració sense control continua obrint edicions.
El País davall d'una fotografia d'un grup de joves migrants que juguen al futbol a la platja del Trampolín titula Ceuta, la crisi impossible que desborda el govern. Es refereix a l'endarreriment, per exemple, en habilitar espais on els nouvinguts puguin allotjar-se i a la pressió dels veïnats.
El Mundo, seguint la lògica de la seva línia editorial, en canvi, és molt més contundent, diu Sánchez, el president del govern, ha fet aigua en una situació molt perillosa. És el titular i la cita d'un dirigent socialista de qui no es desvetlla la identitat. No debades, en subtítol s'exposa, commociona el PSOE davant la inacció del govern a Ceuta.
I sobre la qüestió ceutí, l'ABC es tira del fil de la responsabilitat política del Marroc, acompanyant una foto del monarca lauita signat en documents, diu, tot passa al Marroc per l'acord de Mohamed VI. En subtítol afegeix que el sistema implantat pel rei redueix la presa de decisions a un grup de fidels integrat per familiars, amics de la infantesa i companys de la universitat.
8:37, això és el que diuen les portades. Arriben ara els esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva i Beta Ràdio. El Real Mallorca juga demà a Los Cármenes davant Granada amb la certesa de que ja té un nou membre del primer equip. Es tracta de l'internacional polonès Adam Buksa, que a hora baixa va arribar a Mallorca. De les 4 va compareixer a la zona d'arribada de l'aeroport de Sant Joan on li esperava el secretari tècnic del club, Pablo Ortiz, així com el responsable de comunicació, Héctor Martín. Buxa és un davanter centre de tota la vida, un clàssic que ja té 30 anys i fa 1,91 m d'alçada. Bé, s'ha dit per l'Unidense d'Itàlia fins a final de temporada i cobrirà la vacant que deixa el primer equip Marc Domènech, que ja de forma oficial és jugador del filial de l'Atlètic Madrid fins a final de temporada. Sentint les primeres valoracions del polonès a la sortida de l'aeroport. Diu que ha escollit el Mallorca perquè és un gran club, és massa gran per ser segona divisió. També apunta que arriba amb la intenció clara de portar gols, victòries i ajudar l'equip a guanyar aquesta temporada i assolir l'objectiu de l'ascens. Lògicament, Buxa no entra dins el plan del que serà el seu entrenador, Luis García Fernández, que ja està centrat en el partit de demà a terres andaluses. I amb molt de respecte al Granada i al seu tècnic, José Rojo Pacheta.
Que és un equipo muy reconocible. Creo que el míster lleva tiempo ya trabajando. Es un míster con muchísima experiencia, un muy, muy buen entrenador, que saca muchísimo rendimiento a sus equipos y que pues está claro que todo el tiempo este que lleva en el banquillo del Granada, en este caso, los jugadores tienen automatismos adquiridos, hay una idea de juego clara y marcada y bueno, pues va a ser un equipo peligroso.
Curiosament, dels equips que han baixat a segona, Girona i Oviedo han arrencat força malament, amb només un punt sumat dels 6 que s'han jugat. Dos teòrics aspirants a l'ascens que no caben ni molt manco d'arrencar. Luis García ho recorda, la segona és una altra història, ben diferent a la primera divisió.
Hoy en día en segunda división no juegan ni los presupuestos, ni los el nivel de los jugadores, ni no juega nada. Tienes que competir cada día como si fuera el último, porque cualquier rival está preparado para hacerte daño. Cualquier rival hace cosas bien y en el momento de que tú no estás al nivel, te ganan. Por eso yo considero que es muy importante centrarnos en nosotros mismos, competir cada día mejor, seguir mejorando, hacer autocrítica y mirar siempre hacia adelante.
Tampoc ha tingut cap inconvenient reconèixer que al seu equip encara li queda molta feina per fer per arribar al nivell que hi vol.
Nos queda mucho, muchísimo. Muchísimo porque es normal, porque es que esto es un proceso, es una forma para algunos jugadores seguramente diferente de entender el juego, pero lo tomamos de manera natural y sobre todo lo tomamos sabiendo que estamos en ese proceso, que el jugador lo va entendiendo poco a poco, que vamos a necesitar tiempo, que a la vez vamos a seguir compitiendo bien porque creo que somos un equipo que compite muy bien.
Les paraules d'en Luis García, que també solidaritza amb Granada i la situació que està patint la seva població. De la segona jornada, recordem els marcadors, divendres es va jugar el Córdoba 2, Girona 1, i ahir, Oviedo 0, Leganés 1, Albacete 1, Real Sociedad B 2, Ceuta 0, Las Palmas 2, i el Dense 2, Cádiz 2.
Dilluns a les 7:30 torna Esports de Sant Joc amb el Granada Real Mallorca.
En directe des de l'estadi Los Cármenes viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
I disfrutem
d'Esports de Sant Joc!
Amb els millors comentaristes.
S'han de jugar partits, eh? No, jugarem tot el rato a l'àrea contrari i guanyarem el partit 5-0.
I la participació dels oients.
En Jaume de Felanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports 3 en Joc.
I ja veureu com tot acaba amb final feliç.
El club de la nostra comunitat balear, que estan a la segona federació, apuren la seva preparació jugant el que serien pràcticament els darrers partits amistosos de pretemporada. Recordem que la competició comença en poc més d'una setmana, dues setmanes en concret. Divendres, parlant del Atlètic Balears, va jugar a Madrid, a Valdebebas, davant del Real Madrid Castella C, o sigui, el segon equip del Real Madrid. El marcador d'Atlètic Balears 2, o millor dir, Real Madrid Castella C 0, Atlètic Balears 2. I ahir, al camp de Matapinyolera, A Sant Sebastià, los Reis se va jugar el Sanse 0, Atleti Balears 3, amb els gols de Raúl Caballero, Rubén Català i Álvaro. Sentim el seu tècnic, Òscar Troya, fent un balanç d'aquesta minigira per Madrid.
Bueno, muy buenas, ¿no? Yo creo que no son las de hoy, son las de hoy con la acumulación de ayer. Entonces, partido muy serio, partido muy difícil. Nos hemos enfrentado a un gran equipo que, bueno, yo creo que nos han sometido en momentos hemos sido protagonistas, hemos tenido muchísima pegada, hemos sabido sufrir y, bueno, muy contento con el bagaje, no en cuanto a resultados solo, sino que nos vamos a casa con 2-0, que era importante para nosotros, con 5 goles a favor y con unas sensaciones a nivel de juego general muy buenas.
Més amistosos, jugat a Can Mises ahir, 1 d'Eivissa 1, amb el gol d'Ant del Jordi, Mallorca B1. Sisell darrer test de pretemporada i primer empat de l'UD. Bon resultat, per cert, per un Mallorca B que, recordem, torna enguany a la segona federació. Jugat a hora baixa al Poliesportiu Municipal de Sa Pobla, Poblense 2, Constància 0. I en un triangular jugat ahir a Formentera, bons marcadors i contundents per part de la penya esportiva. Inter Eivissa 0, penya esportiva 3. I també el mateix marcador per a l'inversa. Penya esportiva 3, Formentera 0. L'Illes Balears Palma Futsal va superar ahir el Noia a la final del torneig Portus Apostoli per 2-9. Després de que la primera part l'equip anfitrió es posés per davant en l'electrònic. Després, els gols d'Ernesto, 2, és a dir, per 2 vegades, Lucao i Fabinho, abans del descans, van donar la volta a l'electrònic i a la mitja part ja guanyava el Palma per 1-4. A la segona part, festival golejador dels mallorquins a Terres Gallegues per tancar el marcador amb un espectacular 2-9. Al final, triomf per golejades de l'Illes i valoracions al respecte del seu tècnic Antonio Vadillo.
Bueno, sensación es buena porque hoy hemos jugado al nivel de intensidad que queríamos, ¿no? Que era lo que pedíamos ayer, ¿no? Ayer jugamos bien, pero nos faltó un puntito de intensidad. Hoy hemos jugado bien con ese punto de intensidad más, ¿no? Y entonces contento en este sentido, independientemente del marcador. Pero queremos ser un equipo intenso y agresivo y ayer no teníamos esa sensación, ¿no?
En voli parlant del Coneta Balear-Manacó, que ja no té el seu equip a la banqueta, Alexis González, però sí que té a Juan Méndez, també un altre argentí, en aquest cas el fill del mític entrenador Marcelo Méndez, que, si ningú no ho sap, va ser entrenador a la Superliga masculina del Palma Volley a mitjans del 2000, on va aconseguir un triplet en forma de campionats de la Superliga. Juan Méndez, la gran aposta del Club Manacorí per agafar les rendes d'un equip que aspira a repetir èxits amb una plantilla, això sí, pràcticament nova. El sentit.
En la Liga, obviamente, el objetivo es establecerse como uno de los 4 mejores del país, y en la competición europea es a pelear y a intentar avanzar lo máximo posible, ¿no? Obviamente, la Copa es buscar llegar a la final. Yo no tengo ningún tipo de dudas de que con este grupo vamos a llegar ahí.
El Club Manacorí confia que amb l'arribada de Juan Méndez hi hagi un procés de continuïtat amb la feina de l'equip. Maria Antònia Perelló és la presidenta.
Nosaltres tenim aquesta confiança de que ha de ser una transició fàcil, només que canviem de persona, però nosaltres també confiem de que la feina que farà ell serà molt per l'estil, i així com l'Alexis va ser la primera vegada que va ser entrenador i mira els resultats que ha tingut a llarg termini, any darrere any ha anat pujant i pujant, jo crec, per què no, tornar a confiar en la feina seva.
Un fitxatge el de Juan Méndez que curiosament ve de la mà del seu predecessor Alexis González. I anem tancant en ciclisme. Ahir es va posar en marxa la 81a edició de la Vuelta a Espanya amb una contrarrellotge individual de 9,4 quilòmetres de llargària a Mònaco, sí, a Mònaco. I com no, l'eslové Tadej Pogačar es va posar el mallot vermell del líder de la ronda espanyola després de guanyar la crono. El mallorquí, el ritme es va entrar a 33 segons de Pogacar i està a la 50a posició a la classificació general. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. En temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
Vuit i 50, seguim a l'informatiu matí. Tres dels 10 carrers més cars d'Espanya per comprar un habitatge es troben a Mallorca. Encapçala el llistat de la sofisticació immobiliària el camí de Salinar, a Camp de Mar, amb 15 milions d'euros de mitjana. Segons l'estudi d'Idealista, els immobles d'aquest carrer, de poc més d'un quilòmetre, han incrementat només en un any el preu de compra 6 milions d'euros i han passat de 9 a 15 milions de mitjana. Això ha fet escalar els preus de Camí Salinar i l'ha convertit, ha passat de la tercera a la primera posició en el llistat de carrers més exclusius d'Espanya per comprar un habitatge. I això es nota en el dia a dia d'aquesta urbanització en Dritxola, també entre els visitants.
He vist a la platja persones que fan ostentació, que tenen molts doblers. No en tenia ni idea. I sí, és massa.
It's too much.
I think Camp de Mar is a...
És un lloc agradable perquè és proper a Palma, té uns voltants polits.
It's a lovely environment. It's one of such...
Trob que és un dels llocs més bonics d'Espanya.
El carrer Mossa de Son Vida, a Palma, ocupa la quarta posició del llistat d'Idealista amb un preu mitjà de prop de 10 milions d'euros per immoble, mentre que a prop, també en aquesta urbanització, hi ha el carrer Vinicaubell, en sisena posició, amb cases de prop de 8 milions de mitjana.
D'altra banda, la casa més cara, segons pisos.com, és un xalet a la Costa d'Emblanes, a Calvià, a la venda en aquests moments per 25 milions d'euros.
I el projecte de l'urbanització de la Pedruscada fa passes endavant pendent que Endesa acabi la dotació de serveis. L'Ajuntament defensa que les deficiències detectades durant la tramitació ja s'han esmenat i que després quedarà pendent la llicència d'obra. Els veïnats, en canvi, denuncien fins a 6 presumptes infraccions urbanístiques i reclamen aturar el projecte mentre esperen una sentència judicial.
Per tant, com dèiem, el projecte fa passes endavant tot i està judicialitzat. La dotació de serveis del projecte de la Pedruscada està en la recta final, com explica Núria García Balassa de Cap de Pere.
Està a sa teulada, que diguéssim, de sa companyia elèctrica, i fins que no tinguin sa connexió amb Endesa, doncs no se podrà fer sa recepció de sa dotació.
És la passa prèvia per tramitar la llicència d'edificació de la futura urbanització de luxe que promou residencial Vista Alegre amb 57 habitatges i de 7 piscines.
Si tot és correcte, els informes tant tècnics com jurídics són positius per part dels serveis de l'Ajuntament, doncs evidentment se donarà la llicència.
La plataforma veïnal Salvem la Pedruscada sosté que el projecte és il·legal i assegura que donar la llicència seria una temeritat perquè un dels judicis en marxa està vist per sentència i es podria resoldre en pocs mesos. Guillermo Muñoz, president de la plataforma.
Entendemos que lo lógico y lo más sensato sería esperar, uno, a sentencias y, dos, a una revisión de todo ese procedimiento para ver si es correcto y al informe del Consejo Consultivo.
Salvador Massapedruscada segueix denunciant irregularitats, assegura que en un informe intern del 2025 l'Ajuntament mateix admet fins a 6 infraccions urbanístiques que et sumen a les que duen anys reivindicant.
Informe de recursos hídricos, que nos diga dónde está, no hay. Informe de sostenibilidad económica, que nos diga dónde está, porque no aparece en ningún procedimiento. Y una serie de informes que son imprescindibles. Esta dotación de servicios es ilegal y habrá que rechazarla.
L'Ajuntament de Capdepera sosté, però, que aquestes infraccions s'han tingut en compte.
Simplement que el projecte tenia 6 deficiències. Ara, el que la constructora ja ha presentat, el projecte refós i visat, i en teoria, pareix que aquestes 6 deficiències doncs, ja s'han subsanat, però sí que està ara a urbanisme pendent de l'informe tant tècnic com jurídic.
Un dels aspectes que més preocupa és la pedruscada amb la nova urbanització és el de l'aigua. Els veïnats diuen que no n'hi ha suficient i, a més, que no hi ha un informe hídric que garanteixi la sostenibilitat del seu consum amb els nous habitatges. Dijous feren un sopar solidari per recaptar fons amb la seva, per la seva causa.
Sant Lluís, a Menorca, ha tornat a celebrar aquest dissabte la travessa nedant entre l'Illa de l'Aire i Punta Prima, una cursa que no es feia des del 2019. La mala mà ha condicionat, però, aquesta edició. Ramiro López.
150 persones van nedar aquest dissabte a Punta Prima en el retorn 7 anys després de la travessa entre aquesta platja i l'Illa de l'Aire. Per decepció de molts, però, es va haver de cancel·lar la ruta que sortia des de l'illot. A causa del fort onatge, la cursa es va reduir a un circuit tancat de 1.000 metres, que va suposar igualment un repte, fins i tot per als més experimentats. Escoltam a David Simonet, guanyador de la travessa, i a Santi Mirapeix, segon classificat.
No m'esperava tant de nivell, però bueno, tot s'entreno que duim damunt i la preparació ha fet efecte.
I molt mogudet el mar, molt més del que sembla aquí. Unes onades bastant grans allà, i a la tornada amb el sol no es veia res.
També hi van participar altres perfils amb menys carreres a les seves espatlles.
És la primera vegada que m'apunto a una carrera d'aquestes i bueno, jo m'havia apuntat a la de l'Illa a l'Aire fins a Punta Prima, que em feia molta il·lusió, però bueno.
És la segona vegada que ho faig. L'any passat vaig fer una travessia al Port de Mou.
Una de les motivacions per recuperar la travessa era celebrar que aquesta reserva marina té una nova norma que limita la velocitat de les embarcacions a 10 nusos. Ho explica Aina Blanco, coordinadora del Fòrum Illa de l'Aire.
Volien que fos una espècie de celebració d'aquesta normativa, que al final era un consens popular, tirat endavant una mesura de gestió formada des del Fòrum de Illa de l'Aire.
La cursa s'havia de celebrar dijous, però les alertes meteorològiques van fer que es posposés. Això no ha estat impediment, però, perquè s'hagi convertit en el rècord de participació d'aquesta ruta.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
El qui corre no camina i el que plora no viu.
A Binissalem comencen a escalfar motors per a la verema que se celebra a principi de setembre. L'Ajuntament ha publicat un vídeo a les xarxes socials.
Un vídeo de presentació dels 25 candidats a veremadors i veremadores d'aquesta edició de la festa que fa 60 anys. Els joves expliquen, ara ho escoltam, les motivacions per representar el poble en la festa.
He tingut la sort de créixer vivint a Vermada. I ara m'agradaria tenir l'oportunitat de poder-la viure d'una manera molt especial, representant el nostre poble.
Per jo, la Vermada és recordar d'on venim, cuidar allò que ens han deixat els nostres predins i continuar fent poble tot plegats.
Soc en Joan Andreu Moll i un no tria on neix, però sí on creix, i jo triaria mil vegades créixer aquí a Binissalem.
M'agradaria poder representar el poble que tant estim i que la meva predina em pugui veure ser vermador. Visca la Vermada!
Sabrem qui són finalment els veremadors i veremadores la nit del dissabte que ve, quan es resoldrà la incògnita. Mm-hmm.
Montuïri viu avui una de les jornades més especials de les festes de Sant Bartomeu. És dia de revetlla. A partir de les 6:30 de l'hora baixa, els cossiers tornaran a sortir a ballar amb el dimoni del poble, amb banya verda.
Una tradició que combina festa, herència cultural i també molta adrenalina, amb els més atrevits esquivant les fuetades, diguem, que el dimoni repartirà per tot el municipi. Malgrat el pas del temps, la festa continua ben viva i sentida pels montuïrers. Miquel Roter és un dels cossiers del poble.
Els cossiers de Montuïri significa tradició, família, amics, cap a la fi el que engloba festa i el sentit de ser una festa popular. Una festa intergeneracional que uneix des del més petit fins a la persona més major del poble. Tots ho duim de dins i aquest dia la comunitat se fa valer i se nota.
La revetlla de Sant Bartomeu a Montuïri continuarà a partir de mitjanit amb les tradicionals rodelles a la plaça Major i també la revetlla musical a Esdau.
Bon dia, són les 9, repassam en aquesta hora els titulars.